Ara que escoltarem una cosa.
A veure...
Ui!
Hola, que s'agarra. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Descobrirem una cosa que fa molts anys que va passar, però que no perquè faci molts anys que va passar, vol dir que la sapiguem. Parlem amb tu, l'Oleguer Sagarra és consultor d'anàlisi de dades i amb ell volem fer una miqueta també de història per explicar-nos què va passar en aquell projecte Manhattan, que és el projecte de construcció de les bombes nuclears que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki i dels quals doncs, se n'han extret coses molt negatives, però també van servir per fer avançar, la ciència, per fer avançar la tècnica i de quina manera. D'entrada, tu en aquesta secció sempre em comences a fer una pregunta.
Sí, vaig prometre la setmana passada que portaríem un exemple d'impacte de recerca bàsica en les nostres vides, no? Llavors avui porto un combo de història, com has bé has dit, i de física nuclear.
Molt bé.
Llavors la pregunta és relativament senzilla. És, quants anys van passar des de que es va descobrir el principi que fa funcionar les bombes nuclears, que és la fissió nuclear?
La fissió, sí.
I el llançament, el funest llançament de les bombes d'Hiroshima Nagasaki.
Quants anys van passar, home? Jo diria que entre una cosa i l'altra, això porta temps. Una dècada, potser, 20 anys, 15?
7. La resposta són 7 anys, que et sembla molt o poc?
No, em sembla molt poc. Crec que es van posar les piles ràpid, no?
Sí, és un cas bastant únic en la història de la humanitat.
Si ara estem veient països que els hi costa anys crear la seva bomba nuclear, ara, al segle XXI, imagino que als anys 30 o 40, quan va passar això, doncs fer-ho amb 7 anys, has dit?
Sí, el 1938...
Sí.
La doctora Lise Meitner i el doctor Tohan troben o expliquen l'explicació teòrica de darrere de la fissió nuclear, que havia estat descoberta el mateix any.
Sí, o sigui, 1938. Estem parlant de un any abans de l'inici de la Segona Guerra Mundial.
Sí.
Val.
Teòrica, eh? L'explicació teòrica.
L'explicació teòrica, sí, sí.
I el 1945, com tots sabeu, es llencen sobre la població civil innocent de Hiroshima i Nagasaki les bombes nuclears, creant una destrucció de 200.000, entre 100.000 i 200.000 morts. Llavors és un tema que, com he dit, era d'impacte, negatiu en aquest cas, però també ha tingut coses positives. Llavors, bueno, vaig provar impacte, aquí tens impacte.
Home, d'impacte en té, el que passa que, clar, per fer-ho en tan pocs anys, jo penso que devien trencar la guardiola i abocar molts recursos allà, perquè van veure que o es posaven les piles ells o se la posaven els altres.
No. Doncs sí, realment, els números darrere del projecte Manhattan, que així es deia el projecte, que va desencadenar des de la concepció teòrica de la possible bomba nuclear fins al llançament de les bombes, són bastant increïbles. I a part, també és un tema que a mi m'agrada molt perquè té molts contrastos. Si et sembla, passem al test que sempre preparo, aviam què en saps del projecte.
Doncs va, vinga. A veure, aquest test, espero que no m'hagis complicat molt les preguntes, perquè sé que tu en saps massa. I jo en sé massa poc. A veure, què?
Doncs, aviam, amb aquesta cançó de Nina, que l'he posat expressament perquè m'agrada molt, perquè és una crítica a la Guerra Freda en general, una guerra que no té vencedors. Doncs comencem amb les preguntes. La primera pregunta.
Cost total del projecte.
Què va costar això? Doncs ni idea, però una bestiesa. Vull dir, no sé, no... Si Neymar val 220 milions d'euros, això deu valer 220.000 milions d'euros.
A l'època, 1.900 milions de dòlars... Val?
Sí.
Que et pot semblar molt o poc, si ho traduïm aquí.
Home,
perquè, clar,
per l'època, sí, era bastant.
A l'època són 9 dies de guerra, de despesa militar.
Ah, doncs, clar que la guerra es gasta molts calés, però no.
No sembla que
no sembla massa, no?
Per l'impacte que va tenir. Amb el canvi actual serien 20.000 milions d'euros, més o menys.
Doncs, déu-n'hi-do.
Sembla molt, sembla poc?
Ara em sembla més.
Et sembla més. Bueno, si ho comparem, per exemple, els diners que van desapareixer amb el rescat bancari, que són 60.000 milions d'euros, doncs sembla menys, suposo, ara.
Sí, sí.
Molt bé, segona pregunta.
Duració.
Duració de què?
Jo t'he fet la pregunta sobre quan es va trobar el principi teòric, sí, però el projecte Manhattan va començar una mica després, si saps quan va durar.
Home, sé quan van tirar les bombes, per tant, sé que van passar 7 o 8 anys, però des que es va trobar el principi teòric fins que devia començar això, no 2 o 3 anys, potser.
El 38, com t'he dit, es descobreix això. El 39 hi ha uns quants científics que estaven exiliats als Estats Units, europeus, sí, que et sonaran Einstein, per exemple, Wigner, Teller i Szilard, van adreçar una carta al president Roosevelt, que era el president dels Estats Units en aquell moment, urgint-lo a començar a investigar en aquest tema, perquè deien, això té una potencialitat de fer una bomba, i és possible que els nazis les estiguin desenvolupant. Llavors això comença el 39, aquesta carta arriba al president Roosevelt i ràpidament es posa en marxa el projecte, al principi amb menys volada, arriba al 1942 i està tota màquina, i el projecte no conclou amb les bombes nuclears, amb el llançament de les bombes, perdó, sinó que s'extén fins al 1947, quan hi ha una agència feta específicament per l'energia atòmica que absorbeix el projecte.
Tercera pregunta.
Total de persones involucrades.
Ui, moltes. No ho sé, suposo que... No t'ho sé, sé que és un projecte molt bèstia, però no, ara mateix, què, 5.000, 10.000?
Bé, hem de tenir en compte que era un projecte top secret, eh?
Ja, doncs si vols mantenir un projecte top secret no hi pot haver molta gent, però clar, és que era tan bèstia el projecte que 10.000, 15.000...
130.000 persones.
Déu-n'hi-do. I ho van guardar en secret, aquests 130.000?
Sí, ara t'explico una mica com. 130.000 persones, homes i dones, perquè hi havia operaris, home, hi havia personal...
I ajuda que no hi havia xarxes socials, perquè si hi ha xarxes socials això se sap als 5 minuts.
Sí, en efecte. Homes i dones, 130.000, com hem dit, dels quals uns 6.000 eren enginyers, enginyeres i científics.
I també dic que m'estranya que es mantingui en secret amb tanta gent, perquè hi havia serveis d'intel·ligència. Els russos, per exemple, es devien ficar allà dintre i alguna cosa devien pescar, o no?
Sí, la tècnica era divideix i venceràs, divide et impera. És a dir, a tothom se li demanava una petita cosa i la idea era que ningú entengués a la seva part com encaixava en el puzzle total. Diuen els historiadors que en tota la llarga del projecte només unes 10 persones eren conscients de tot l'abast que tenia.
Doncs perquè la gent se'n faci una idea, 130.000 persones és un camp nou i un miniestadi i una miqueta més. Vull dir que déu-n'hi-do per mantenir-ho en secret, això. Quarta pregunta.
Nombre de premis Nobel involucrats.
Amb 130.000 persones i tractant-se d'un tema de prioritat màxima, els màxims possibles, no sé, m'has dit que hi havia Einstein, m'has dit que hi havia Teller, de moment en tenim dos, què, 10? 10 premis Nobel?
Durant tot el projecte...
Per fabricar la bomba atòmica, eh?
Sí, durant tot el projecte, premis Nobel de física i química n'hi van haver 25 involucrats. No que els hi donguessin llavors, però que en la seva vida van estar involucrats. També val a dir que ni tots eren dels Estats Units ni tots eren americans. Hi havia una espècie de físics pel món agrupats en allà, perquè eren físics i químics i químiques de tot arreu.
Nombre de bombes llançades.
Hiroshima i Nagasaki, no?
Sí, però no. N'hi van haver més en l'abast del projecte. Va haver una tercera bomba, que no és massa famosa, però que es diu Trinitat. Trinity.
Abans o després?
Abans. Era una bomba de test que van fer al desert de Nou Mèxic el 16 de juliol del 45.
És allò que quan la van tirar... Es van espantar de veure tot allò que eren capaços de fer amb aquesta bomba?
Sí, jo crec que és una bomba que no t'ha ascendit molt, però és bastant important. Perquè
allà es devien aixecar les taules i les cadires, no?, d'allà.
Sí, va ser un despertar, va ser un bany de realitat per molts dels científics que estaven treballant amb el projecte.
I llavors, quan aquests científics ho van veure, què va passar?
Doncs va haver una varietat de reaccions, però una en particular, us he dit abans, que tot es va iniciar amb una carta que es va dirigir al president, que firmaven quatre científics. Un d'ells era Szilard, que veient el que va veure... va decidir escriure una altra carta al president que havia canviat perquè Roosevelt havia mort, que era Truman, urgint-lo a no utilitzar aquestes bombes pel poder destructiu que tenia sobre població civil. Aquesta carta la van firmar unes 70 persones involucrades en el projecte, però no va arribar mai a mans del president. Es va bloquejar el Departament d'Estat.
De fet, era tan secret aquest projecte que ni Truman, quan va arribar a la presidència, sabia que s'estava fent. O no ho sabia, diguem-ne bé. Potser havia sentit alguna campana, però vull dir que no en tenia ni idea massa, no?
Sí, era un projecte supersecret, tot i que hi havia aquestes filtracions que has dit dels espies, els russos es van involucrar, es van infiltrar, i Stalin sí que ho sabia.
Val, i quan a Truman, aquests 70 científics li diuen vigili que això és molt bèstia, què fa Truman? Tira pel dret, no?
No li va arribar mai la carta, i és més, tots aquests científics van perdre la feina després, van ser represaliats, però val a dir que això és un cas interessant de les conseqüències o els matisos que té aquest tipus aquest projecte, perquè molts dels involucrats, Robert Oppenheimer era el director general, com siguéssim, científic del projecte, després tota la vida es van arrepentir d'haver col·laborat, tot i que hem de recordar que era una guerra, que hi havia els nazis que també estaven desenvolupant les seves armes, i crec que és un tema que té moltes implicacions ètiques i és bastant interessant.
Última pregunta.
Conseqüències.
Conseqüències de... Home, evidentment, moltes... Final de la Segona Guerra Mundial. D'entrada, Japó ja no va... O sigui, es va signar la pau després d'això. Final de la Segona Guerra Mundial, no? Perquè Alemanya va trigar encara uns mesos a rendir-se i després... Doncs possibles aplicacions civils de tot el que es va investigar.
Cal precisar que Alemanya es va rendir una mica abans.
Ah, abans.
Sí. amb les coses són enormes. Això va dictar el domini dels Estats Units en la posterior Guerra Freda i la competència amb la Unió Soviètica, però també ha tingut aplicacions diverses. Una és en tecnologia mèdica, bastant important, exploració mèdica.
El càncer, no?, per exemple.
Amb mitjans de transport, també, i amb aquest tipus de tecnologies. I ara estem estudiant també la fusió nuclear, que seria la generació d'energia per un procés semblant a la fissió, però com si haguéssim invers. Oh, where have you been, my
blue-eyed son? Aquest és Bob Dylan, eh?
Sí.
Ens agrada molt Bob Dylan.
Sí, amb una cançó protesta, i m'agradaria utilitzar aquesta cançó per parlar una mica i reflexionar tots plegats, parlant de conseqüències.
La cançó es diu Hearts Rain Gonna Fall, és a dir, plourà fort. Eh?
Sí. Sí, voldria fer, bueno, ara que estem a l'estiu, aquestes hores de la platja o al cotxe, fer una sèrie d'apreciacions sobre això que us acabem d'explicar, no? En particular, tres.
Val, si et sembla. Aprecia.
Doncs mira, la primera és que la ciència i la tecnologia no són neutres. És a dir, és un bon exemple com tota la gent que està involucrada en el projecte, ara estic parlant més de la part teòrica, les científiques feia a un laboratori que es deia Los Alamos, que hi havia unes 2.000 persones, aquests 25 Premis Nobel, doncs que, clar, les coses que construïm i que creem o que imaginem tenen conseqüències. I això ho fa científics i científiques que són persones. I, per tant, estan subjectes a tot un vaivé de sentiments, no? Perquè et faci una idea, els científics que estan involucrats en aquest projecte n'hi havien que estaven motivats per aturar el nazisme, perquè eren refugiats, n'hi havien que creien que l'únic que havien de fer era fer avançar la ciència perquè sí, que després, amb la bomba que hem comentat abans, es van dur un bon susto, però també n'hi havien que creien que estaven contribuint a la pau mundial perquè estaven creant una bomba tan potent que acabarien totes les guerres. Clar, llavors després, quan va deixar de dependre d'ells i va passar a dependre dels polítics, es van adonar de les conseqüències d'això que havien fet. Per tant, la primera conseqüència, la tecnologia no és neutra i hem de pensar sovint el que estem desenvolupant i el que estem fent. No dic no fer-ho, però pensar les conseqüències que pot tenir. Segona reflexió. És evident que 7 anys és molt poc temps, et sembla, no?
Molt poc, molt poc. Sí, del 38 al 45.
Doncs dir que quan hi ha voluntat política, quan es posen els recursos, el talent sempre hi és. Quan es posen els recursos per fer les coses surten. I, per tant, això és una lliçó que hem d'aprendre. És a dir, si deixem la gent treballar i posem la voluntat política, en aquest cas els recursos econòmics, i no els posem en condicions precàries, els científics i els enginyers, enginyeres i treballadors fan la seva feina. Amb això vull dir que hem de lluitar una mica contra la precarietat en ciència i contra les pressions, bueno, per retallar els pressupostos científics o les accions en aquest sentit.
Uh-huh. Alguna reflexió més?
Sí. L'última. Aquest projecte era un projecte militar, però va estar impulsat pel sector públic, pels Estats Units. Aquí van participar no només l'exèrcit, sinó moltes empreses i també moltes universitats. I això va ser el germen. Tota aquesta gent que hem comentat que està involucrada en el projecte després van quedar a les universitats americanes i és el germen del domini en aquest camp dels Estats Units i del seu potencial tecnològic. America
first, hello, home, good afternoon. Home, president, altra vegada vostè per aquí, què passa?
Buenas tardes, saps què passa?
Vostè no fa vacances,
no,
eh, veig?
No, America mai tanca per vacances. Però m'interessa això que deies de la bomba atòmica.
No, sisplau.
Per què?
Perquè, bé, és que a les seves mans això em fa bastanta por, ja li diré.
Van haver-hi molts de beneficis per la societat.
Bueno, ara ho explicava l'Oleguer, un d'ells la medicina, per exemple.
No, la medicina ja me l'he pres, gràcies.
No, deia la medicina que va ajudar la bomba nuclear i els rajos gamma, per exemple, no, arreglar els càncers.
No, bullshit, jo no ho deia pel rajos gamma. Però tornant al tema de la bomba nuclear, té moltes aplicacions civils.
Per exemple, per vostè, quines?
Acabar amb les guerres, motherfucker, em sembla
poc. Efectivament, doncs sí, però també li dic que vostè, posat això a la seva boca, em fa bastanta por.
Mira, vaig a convocar un conclou de científics.
No.
America great again.
President, sisplau, no convoqui cap conclou de científics, perquè aquesta vegada no serà secret, ja li dic ara. Això se sap avui.
No, motherfuckers.
El seguirem. I pari d'insultar la gent, sisplau.
Bullshit.
Oleguer, bullshit, sisplau, acabem ja això.
Molt bé, doncs.
Tu sempre recomanes al final de la secció algun llibre, alguna pel·lícula que la gent... Perquè m'ha semblat molt interessant el cas d'aquest cas Manhattan, que molta gent no sabem. És a dir, que molta gent sap que hi van haver dues bombes, però no hi sap que hi va haver darrere. I, de fet, durant molts anys això va ser secret, després es va saber, i és un exemple de com la humanitat és capaç de fer el millor i el pitjor alhora.
Doncs sí, mira, porto dues recomanacions estiuenques. La primera és una... Ha estat molt de moda a les sèries, una sèrie televisiva, que es diu Manhattan. Es diu Manhattan, està disponible a les plataformes de sèries d'aquí, de l'estat espanyol, que és americana, i té dues temporades, i parla del dia a dia d'un científic, no de primera fila, com ha dit un premi Nobel, però sí al complex aquest de Los Alamos, on desenvolupen la part més teòrica de les bombes. Això d'una banda. De l'altre hi ha un llibre increïble que parla tot de coses reals, però hi ha tot d'històries. Bueno, és que les històries que hi ha darrere d'això són de, bueno, increïbles. La realitat sempre supera la ficció. Que es diu Fent la bomba, Making the Bomb, de James Rhodes, que va ser Premi Pulitzer per això. No he trobat una versió en català o en castellà. Demanem a l'audiència que si saben que hi ha alguna edició...
Si no, en anglès.
Que ens la diguin. I si no, anima el Gremi d'Editors a traduir-lo, perquè és un llibre fantàstic.
Com fantàstic és també la teva secció. Oleguer, gràcies per ser una vegada més aquesta tarda aquí i per instruir-nos, per explicar-nos coses que no sabíem que sabíem i que estan a la xarxa, però que hi has d'anar a parar. Si no t'ho expliquen, és complicat ser-hi. La setmana que ve de què ens parles, per cert?
La setmana que ve us parlaré d'intel·ligència artificial, n'heu sentit a parlar, els algoritmes aquests.
Sí,
doncs
sí.
Us parlaré de com que utilitzem dades reals per entrenar aquests algoritmes, com aquests algoritmes reprodueixen tics no bons de la nostra societat. És a dir, com
algoritmes... Masclistes, per exemple.
Per exemple, masclistes, maleducats, també, sí, racistes, coses d'aquestes.
Fins la setmana que veu, Oleguer.
Encantat.
Gravetat Zero, un programa molt especial.
Això serà imparable.
Amb Ernest Macià.
I és que és molt bo.